sentirás. Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
2:15. Bon dia, amics i amigues. 15 minuts diaris al migdia i 15 minuts diaris a la tarda. És el que us oferim, com sempre, quan va avançant la jornada a Ràdio Estel des del nostre compromís amb l'actualitat social i religiosa. L'acció de l'Església és impressionant per ajudar les persones que no tenen llar o que viuen en condicions inhumanes si han pogut entrar en algun espai amb sostre. El que ha passat avui a la plaça de Tetuán de Barcelona, l'incendi d'un habitatge on han mort 4 persones d'una mateixa família, destapa una problemàtica greu sobre la qual Càritas està alertant des de fa anys. La denúncia profètica, una de les potes de l'entitat catòlica, no és per trobar ara culpables, però sí per treballar i evitar que es produeixin fets com aquest. Salutacions del David Morral avui a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que Mans Unides invita tothom avui a unir-se al Giving Tuesday, un moviment global que vol incentivar i multiplicar les bones accions de les persones. A més, arriba una nova edició, com cada 30 de novembre, de la campanya Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, que pretén aconseguir l'abolició universal d'aquest càstig irreversible arreu del món. Aquestes i altres informacions, sense distància, fins a les 2.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Com us dèiem i com estem explicant durant tot el matí a Ràdio Estel des dels nostres espais informatius, 4 persones han mort aquest matí en un incendi en un habitatge ocupat a la plaça de Tetuán de Barcelona. El foc ha passat cap a les 6 del matí en un local comercial a peu de carrer d'aquesta plaça, d'aquest espai barceloní on vivien les víctimes mortals, segons l'Ajuntament. 2 dels morts eren criatures, una d'un any i una altra de 3, i els altres adults, un home i una dona. També hi ha 4 ferits per inhalació de fum, però no estem per la seva vida en aquests moments. Els han traslladat 2 a l'Hospital del Mar i 2 a l'Hospital de Sant Pau. Més enllà de les valoracions, com ara les que han exposat l'alcaldessa Ada Colau i el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena, hem de dir avui que l'habitatge adequat, assequible i segur és un dret bàsic per a qualsevol persona. Conscients d'aquesta realitat, Càritas Diocesana de Barcelona treballa per oferir d'una banda suport a les persones perquè no perdin casa seva i el puguin mantenir l'habitatge, i de l'altra enfortir i restablir els vincles i la xarxa social, laboral, familiar i comunitària de les persones en situació de sense llar. Amb aquest panorama, l'entitat catòlica vol que les persones que han caigut en una situació d'exclusió social per manca d'habitatge participin en processos de promoció i inserció social que els permetin de nou prendre les regnes de la seva vida, accedir a una llar i ser els protagonistes d'una millora en la seva qualitat de vida. Per tant, doble feina de la de Càritas, d'una banda, la d'oferir assistència d'emergència si cal, però de l'altra, atacar les arrels d'aquesta pobresa que és la de no tenir llar. Aquesta tarda ens acompanyarà a l'entrevista sense distància aquí a Ràdio Estel un representant de la Diocesana de Barcelona per valorar el que ha passat i sobretot per ampliar informació en relació amb allò que Càritas està fent en matèria d'habitatge, des de la seva quarantena llarga de projectes i les més de 3.000 accions realitzades cada any. Càritas Catalunya, en la seva memòria del 2019, ja denunciava que el 64,1% de les llars ateses per Càritas Barcelona, és a dir, 2 de cada 3 gairebé, no disposaven d'una llar digna al setembre del 2020, i que el relloguer d'habitacions era el règim de tinença més habitual, amb un 39,3% de les llars ateses en aquesta situació, seguit del 29,1% en règim de lloguer.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
Passen 4 minuts i mig de 2:15. Canviem de qüestió, però seguim parlant en clau social, en clau solidària. Mans Unides invita tothom a unir-se al Giving Tuesday, un moviment global que vol incentivar i multiplicar les bones accions de les persones. L'objectiu és dedicar un dia a tot el món, i enguany és avui, 30 de novembre, per celebrar l'acció de donar. Es busca mobilitzar tots els ciutadans, famílies, organitzacions i empreses perquè contribueixin en aquest Dia Mundial de la Donació per expandir la solidaritat els 365 dies de l'any. La presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona, Mireia Angerri, ha explicat a Ràdio Estel que es tracta d'una alternativa immillorable al consumisme, alhora que ha animat tothom a fer algun tipus d'aportació perquè donar també satisfà moltes coses durant la vida.
Els nostres més de 550 projectes anuals nous que portem a terme arreu del món tracten de donar als altres, sobretot als que més ens necessiten, no? I aprofitem aquesta plataforma per sumar-nos al Giving Tuesday i demanar a les persones que siguin solidàries per poqueta cosa que aportin, ens és de gran ajuda. Aquest any dedicarem el projecte a la Costa d'Ivori, un projecte molt, molt bonic. Us animo tots a entrar a la plataforma, a buscar Mans Unides dintre del Giving Tuesday i tindreu allà tota la informació.
El projecte que Mans Unides sosté en aquesta zona africana, en col·laboració amb l'Associació Ivoriana per la Formació Universitària i Professional, està enfocat precisament cap a un sector concret de la població especialment necessitat. Seguim repassant l'actualitat social i religiosa. Aquest migdia arriba una nova edició de la campanya Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, que té com a objectiu aconseguir l'abolició universal d'aquest càstig arreu del món. Avui, com cada 30 de novembre, se celebra l'aniversari de l'abolició de la pena capital al Gran Ducat de la Toscana, concretament l'any 1786. Aquest territori va ser el primer on es va abolir la pena capital. Com a símbol de sensibilització, aquest dimarts els municipis adherits, entre ells Manresa i Barcelona, il·luminen alguns dels seus edificis emblemàtics. Manel Alonso, responsable de la comunitat de Sant Egidi per a la campanya Ciutats per la Vida, ha explicat a Ràdio Estel que es tracta d'un camí molt integrador.
Es tracta d'una gran mobilització contemporània mundial per no oblidar que encara segueix havent països que mantenen aquesta pena cruel i inhumana. I per a mostrar una justícia més alta i civilitzada que és capaç de renunciar definitivament a la pena capital.
Manel Alonso ha destacat que la comunitat de Sant Egidi, una de les entitats promotores ara fa gairebé 20 anys de l'Aliança Mundial contra la Pena de Mort, treballa des d'aquest temps per impulsar la col·laboració de tota la ciutadania i així ha fet una crida.
Es pot ajudar en aquest camí per l'abolició de la pena de mort? Un, és escrivint un condemnat a mort. Actualment la comunitat de Sant Egidi, a través d'una xarxa de persones que s'escriuen amb condemnats a mort, estan sostenint a més de 5.000 persones que estan a diferents corredors de la mort, tant d'Estats Units com d'altres països del món, penso en països de l'Àfrica o en països de l'Àsia. Uh-huh. Una altra manera que es pot ajudar i col·laborar és signant aquestes peticions de clemència, no? Aquestes peticions que s'envien a governadors o altres organismes competents que poden ajudar a obtenir la commutació de la pena de revisió del cas d'aquelles persones que estan en el corredor de la mort.
Els darrers anys, el treball de la comunitat de Sant Egidi ha propiciat la construcció d'un ampli front mundial interreligiós i laic contra la pena de mort, a partir de la creació, al costat d'Amnistia Internacional i amb la col·laboració progressiva d'altres realitats, de l'Aliança Mundial contra aquest càstig irreversible. Tot aquest treball ha permès que actualment la xarxa estigui formada per 2.100 ciutats i un centenar de països diferents. A causa de la situació sanitària, enguany, la comunitat de Sant Egidi no fa actes en participació presencial. A 6:15 d'aquesta tarda es farà, això sí, un acte a través d'internet obert a tothom que es podrà seguir en directe en anglès, italià o castellà. Trobareu més informació si entreu en el web santegidio.org.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
Cinc minuts i mig i seran les dues. L'actualitat social és més protagonista avui més que mai en allò que afecta l'acció de l'Església, perquè el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona acollirà un acte en què l'alcaldessa Ada Colau lliurarà la medalla d'honor de la ciutat, atorgada per unanimitat, al menjador social El Pa de Sant Oleguer, de la parròquia de Santa Maria Reina a Pedralbes, a la capital catalana, pel seu treball solidari amb els més necessitats. El rector rector d'aquesta parròquia, Santa Maria de Montserrat o Maria Reina, Jaume González Agapito, ha agraït en una valoració a Ràdio Estel aquest reconeixement.
Què haig de dir d'aquesta medalla d'honor que l'Ajuntament de Barcelona, per unanimitat, ha concedit a la parròquia de Santa Maria Reina i, en especial, pel seu menjador social, el Pa de Sant Oleguer? Doncs que això és mèrit i obra, a més de Nostre Senyor, que ens ajuda, d'una quantitat enorme de voluntaris. Alguns ja s'han mort i han traspassat. Alguna, amb 102 anys, assistirà a l'Ajuntament aquest reconeixement. I molts no hi podran anar perquè l'assistència és limitada. Jo aprofito això per reconèixer, sobretot, a la quantitat enorme que hi ha de seglars que ajuden, el seu esforç, la seva atenció als més pobres, la seva laboriositat, que és immensa, i l'amor que sempre han tingut pels més necessitats. Una abraçada molt forta a tothom i també gràcies a l'Ajuntament per aquest reconeixement.
El Pa de Sant Oleguer treballa des de fa 25 anys per donar menjar a moltes persones necessitades, especialment de la zona de Pedralbes, però també de tota la ciutat i del Baix Llobregat, i compta des de l'inici amb desenes de voluntaris. El secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, ha dit que anul·lar els noms de Nadal o altres elements religiosos de les festes no serveix per combatre les discriminacions i que qui va contra la realitat es posa veritablement en perill. Així ho explica el número 2 del Papa Francesc en una entrevista als mitjans de comunicació del Vaticà, en què es refereix a un document de la Comissió Europea en què s'invita a no utilitzar paraules i noms com ara Nadal, Maria o Joan. Lamentablement, la tendència és homologar-ho tot, diu Pietro Parolin, sense saber respectar les justes diferències i es corre el risc de destruir la persona. El secretari d'Estat de la Santa Seu, després de la publicació d'aquest document intern, diu que garantir el dret de tota persona a ser tractada per igual és evidentment desitjable i també just, però suprimir determinades paraules no ajuda a preservar aquesta diversitat. És un camí del qual cada cop som més conscients i, naturalment, s'ha de traduir a la pràctica l'eliminació de qualsevol discriminació, però no l'exclusió d'elements religiosos que, precisament, segons diu el cardenal Parolin, enriqueixen aquesta diversitat. Recordem també que es fa des de dissabte passat i fins dissabte vinent la 12a edició de les Jornades Bíbliques que organitza l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona. Els organitzadors proposen diverses activitats, celebracions i altres moments que tenen els textos de la Bíblia com a protagonistes. Aquest any, coincidint amb l'any de la família Amoris Laetitia, el lema és Bíblia i Família. Tots els actes es fan a la parròquia de la Medalla Miraculosa de Barcelona, al carrer Consell de 100-110, excepte el de dissabte, que serà una activitat jubilar de Sant Josep a l'església Santuari de Sant Josep de la Muntanya tot el matí, com dèiem, aquest dissabte, en aquest cas al barri de la Salut de la capital catalana. I s'acaba avui, darrer dia del mes de novembre, la cadena de pregària per les vocacions que han organitzat conjuntament, com cada any, els últims 15, les delegacions de pastoral vocacional de la Tarraconense. Hi ha hagut diferents iniciatives de pregària que encara podeu trobar avui últim dia al web cadenadepregaria.cat, on es troben també materials i altres recursos. I completem el nostre informatiu comentant-vos que la comunitat ecumènica de TZ serà a Barcelona per celebrar el proper 12 de desembre, diumenge, a les 6 de la tarda, a la Basílica de la Sagrada Família, una pregària internacional. La trobada comptarà amb la presència del prior, el germà Alois, i altres membres d'aquesta comunitat ecumènica del petit poble francès, TZ. Aquesta pregària amb cants de TZ forma part dels actes que la Sagrada Família ha organitzat per la inauguració de la Torre de la Mare de Déu, en què serà també molt present Ràdio Estel, sobretot dimecres vinent, solemnitat de la Immaculada Concepció, el dia 8. Per assistir a la pregària cal fer una inscripció prèvia gratuïta, oberta fins al 30 de novembre. L'acte es transmetrà per streaming des dels webs de la Sagrada Família, la Pastoral amb Joves de Barcelona i la mateixa comunitat de TZ. Fins aquí l'actualitat sense distància. Us deixem novament amb l'informatiu Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot el seu equip. Nosaltres tornem amb un nou compromís amb l'actualitat a 6:45 sense distància i a 8:00 amb l'actualitat social i religiosa també al magazín Camins. Fins després!